Salutacions cordials, soc Laura Puges i comença la mañana de COPE en el Maestrat. Estàs al 101.6 de la freqüència modulada des d'on et contem tot allò que passa a la nostra comarca. Avui t'avançarem alguns detalls de la quarta edició de la Vinaròs Fashion Night, que ja té data de celebració. Serà divendres 12 de juny i avui passarà pels nostres micròfons la regidora de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs, Amparo Martínez. Notícia molt bona per a Peníscola. El conseller de Turisme, Máximo Buch, ha anunciat a Castelló que la pròxima legislatura la ciutat tindrà un centre de turisme. Ens contarà tots els detalls l'alcalde de Peníscola i vicepresident de la Diputació, Andrés Martínez, així com el propi conseller de Turisme, Máximo Buch. També parlarem de la representació de l'AUCA de Tolo i Mara Benicarló, que posarà en escena l'Escola de Teatre Diàbolus, dins dels actes de la Setmana del Llibre, que també s'organitzen des de Aviva, l'Agència de Promoció del Valencià. A Peníscola tenen per davant un cap de setmana molt esportiu, ja que es durà a terme el triatló de mitja distància. Manu García, des de l'organització de l'esdeveniment, ens contarà les proves que hauran de passar els triatletes i les distàncies que recorreran. També la ciutat en el mar hi ha trobada de dolçainers i tabaleters. José Manuel Beltrán és el president del col·lectiu local i ell ens detallarà el programa que seguirà dissabte a la tarda. És dimecres i, per tant, ens toca parlar de seguretat vial. Ho farem amb José Miguel Marzal des de l'autoescola Stop and Go de Benicarló. Avui hi ha un consell general que permetran estar no només a tu més segur, sinó també a la resta de conductors. En uns minuts entrem en matèria, però abans actualitzem, com sempre, l'última hora informativa en titulars. Peníscola tindrà un centre de turisme la pròxima legislatura. El conseller d'Economia i Turisme, Máximo Buch, ha anunciat aquest mateix matí en el Congrés de Turisme Internacional que s'està duent a terme a la Universitat Jaume I de Castelló. El Partit Popular de Benicarló manté reunions amb representants dels principals sectors productius de la ciutat, així com les associacions culturals, socials i esportives. El candidat popular a l'alcaldia, Juan Antonio Mañá, ha explicat els trets fonamentals de les seues línies de treball basades en la participació ciutadana, la transparència i la honradesa. De la mateixa manera està replegant les inquietuds i propostes dels diferents sectors i ha deixat ben clar que el seu objectiu és treballar colze a colze amb cadascun d'ells mitjançant les diferents regidories. La transparència, la gestió i la participació ciutadana vertebren el programa electoral del PP de Peníscola. L'organització de les àrees de govern entorn de dues noves regidories de transparència i participació és l'aposta dels populars per a Peníscola. Andrés Martínez afirma que seguirà apostant per una política de despatxos oberts i es compromet amb la creació d'una oficina d'atenció a les associacions. El Festival de Teatre La Mar de Circ, creat a Vinaròs, s'extén a tota la província. La Diputació de Castelló enriquirà d'aquesta manera l'oferta turística i cultural de 5 municipis costaners de la província: Borriana, Moncofa, Nules, Orpesa i Vinaròs. A través del cicle La Mar de Circ complirà d'actuacions circenses les tardes d'estiu entre el 17 de juliol i el 9 d'agost. I Benicarló homenatja els gegants Tolo i Mar amb una obra de teatre. El proper diumenge 26 d'abril tindrà lloc la representació de l'obra L'Auca de Tolo i Mar, basada en el conte d'Àngel Rodríguez de Mier sobre els gegants de Benicarló. A més, degut a l'èxit que va tenir l'any passat, demà 23 d'abril es tornaran a repartir auques dels gegants als alumnes d'infantil i primària. Les 12 i 34 minuts del matí fem una ullada al temps i també a les temperatures que tenim en aquestes hores del matí i que ens facilita la web meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 13,9 graus i la màxima es situa al voltant dels 16 graus. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 13,9 i una màxima de 16,2. Mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peníscola ha enregistrat una mínima de 13,3 i una màxima en aquests moments de 16,1. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 8,3 i una màxima en aquests moments de 9,8. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia, a la zona litoral per a demà dijous, prevé l'aparició de núvols a primeres hores del matí, però al llarg de la jornada deixaran pas al sol. Les temperatures seran prou altes, amb màximes que rondaran els 20 graus. A l'interior, a la comarca dels Ports, també amaneixeran amb núvols baixos que es quedaran instal·lats al llarg de tota la jornada. Les temperatures seran més altes que les d'avui, amb una mínima de 8 graus i una màxima que podria arribar a superar els 20 graus. Les 12 i 35 minuts del matí anem ja amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoscola de Benicarló Stop & Go. Segons la Direcció General de Trànsit, continua tallada durant 2 quilòmetres la circulació en un carril a la CB125 a Morella degut a unes inundacions. Recordeu, per un altre costat, que cal extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340 a l'alçada de l'entrada de l'AP7 Benicarló Peníscola, on us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant. Recordeu, manteniu la distància de seguretat i reduïu la velocitat en aquest tram. Les 12 i 35, comencem.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
I avui comencem la mañana de COPE en el Maestrat parlant de la Vinaròs Fashion Night, que ja té data de celebració. Serà el divendres 12 de juny. Tenim amb nosaltres a Amparo Martínez, que és la regidora de comerç de l'Ajuntament de Vinaròs. Amparo, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ja heu tingut la primera reunió i sembla que almenys ja tenim data, no?, per al que serà la Vinaròs Fashion Night d'enguany, no és així?
Correcte, serà el pròxim 12 de juny i ja estem treballant. El dia de sol ja va ficar motors en marxa, va ser la primera reunió en els comerços de Vinaròs. Molt bona acollida per part dels comerços, va omplir el ple i ahir es van destapar les novetats que hi haurà, però que a nivell cara públic són...
Una sorpresa encara, no?
Una sorpresa encara.
Normal, normal. En qualsevol cas, sí que tenim més o menys l'horari que heu decidit augmentar-lo fins a la una de la matinada, no?
Correcte, per proposta dels comerços.
Que fins a quina hora normalment ho celebràveu?
Se feia fins a les 12 de nit. Entonces, degut a la bona acollida i a la bona resposta de la gent, pues, van dir que se'ls podien ampliar fins a la una. O sigui, entre tots, pues, van fer conclave, vam arribar a la conclusió i que sí, fins a la una del matí.
Fins la una de la matinada, i suposo que obriran tot tipus d'establiments comercials de la ciutat, no, Amparo?
Correcte, tots el que són teieries, després també està roba d'infant, roba d'adult, roba d'home, de dona, sabates, complements, és una, o sigui, tot el que és el comerç local, el centre del poble, tot obert, perruqueries, esteticients, tots apunten.
Per a que la gent se pugui fer una idea, gent que potser no ha anat mai a la Vinaròs Fashion Night, què és el que se pot trobar, això sí, sense desvetllar, no? Diguéssim que les novetats d'enguany, però quin tipus de comerç oferís els productes, els acabes de comentar, però se venen d'una forma diferent, no?, de forma més atractiva.
Sí, se venen de forma més atractiva. Hi ha uns actuacions, el que és a nivell de carrer, a part d'uns obsequis que hi ha a les persones que compren, a part d'uns grans descomptes, i l'oportunitat de que per primera vegada pots entrar a un comerç, lo conegues, veies, i el tracte individual que tens en un comerç local, que és el principal.
Arribem ja també a la quarta edició, si no tinc mal entès, de la Vinaròs Fashion Night. Com podríem dir que ha evolucionat aquest encontre comercial des de que vau decidir començar-lo fins ara, on l'any passat han participat més de 100 establiments?
Correcte, posem molt de treball i esforç per part de tots els comerços, que se'ls ha donat gràcies als comerços que participen, a part d'Isabel Lladó, que ja va ser la iniciativa d'ella ja farà 4 anys atrás, i Miriam Martínez, que són els dos organitzadors per part del que són els comerços, i la regidoria de comerç, que també participa amb ells des del principi.
S'ha de recolzar, no?, s'ha d'apoyar el comerç local. Qualsevol comerç que ens estiga sentint i que diga, oi, pues no m'havia enterat que hi havia una reunió, que sàpiga en qualsevol cas que pot apuntar-se i que pot participar de la Vinaròs Fashion Night, no?, encara?
Correcte, encara poden ser. Són els dies 29-30 d'abril, de 20 a 22, segons tinc entès, per part de les organitzadores, se pot passar a informar-se per el que és el bar tapabocas i, a part, també dins del que és l'àfic de Vinaròs de l'Ajuntament.
Que la gent sàpiga que assistint, no?, acudint directament allí, un pot informar-se de com participar en aquesta quarta edició de la Vinaròs Fashion Night. Doncs, Amparo Martínez, regidora de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs, gràcies per avançar-nos ja, que tenim data per a la quarta edició de la Vinaròs Fashion Night. Gràcies i bon dia.
A tu, bon dia.
La mañana.
Estar informado. Fiestas patronales en San Jordi. Del 22 de abril al 3 de mayo tienes una cita en San Jordi. El jueves 23, festividad de San Jordi, procesión, misa, además de venta de libros y rosas por parte de Manos Unidas. El jueves 30 de abril, bombos y tambores, a partir de las 10 de la noche. El viernes 1 de mayo, romería a la Mare de Déu de la Font de la Salud, calderes de arroz, suelta de vaquillas y bou en volat. Y el primer fin de semana de mayo, bous al carrer. Mena San Jordi, la tradición de un pueblo en fiestas. Es un mensaje del Ayuntamiento de San Jordi.
Hola, sóc Juan Antoni Mañà, candidat a l'alcaldia de Benicador pel Partit Popular. I este dissabte vull presentar-vos el meu equip. Per això, esteu convidats a l'acte de presentació de la nostra llista electoral. Serà este dissabte 25 d'abril a les 7 de la tarda en el restaurant El Cortijo de Benicarló. Gràcies per la vostra confiança.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
Les 12 i 41 minuts del matí i ara te parlem d'un important anunci que ha fet el conseller de Turisme, Máximo Buch, en el marc del Congrés Internacional de Turisme que s'està duent a terme a la Universitat Jaume I de Castelló. Buch diu que la pròxima legislatura Peníscola tindrà un centre de turisme que permetrà dinamitzar tot el turisme del nord de Castelló gràcies a la seva posada en marxa. L'escoltem.
Evidentemente estará en Peñíscola y es para dar servicio pues a todo el norte de la provincia. Eso lo que supone es que realmente apostamos, por eso que estábamos comentando ahora, por un crecimiento del turismo. El crecimiento del turismo va a requerir formar más profesionales porque es un círculo virtuoso, es decir, si el turismo crece hacen falta profesionales, pero para que crezca el turismo también necesitamos gente preparada, gente que hable idiomas, gente que sea buena en el servicio de mesa, gente que sea buena en la gestión de cocina, etcétera, etcétera. Por eso pensamos que realmente hay que ampliar la capacidad de formativa de profesionales del sector turístico en la provincia. Como ya tenemos un CDT en la ciudad de Castellón, pues parecía que la ubicación ideal para repartir territorialmente, que esté bien cubierto todo el territorio, es que en Peñíscola creemos el próximo CDT de la provincia.
I és que l'alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, per la seva banda, destacava la importància de la posada en marxa d'aquesta instal·lació que repercutirà en una major professionalització del sector turístic de tot el nord de Castelló. L'escoltem.
Bueno, suposa moltes coses. Suposa de tindre el personal més format, de tindre més professional i de ser més competitius. Crec que això són factors determinants a l'hora de que la gent pugui triar un destí turístic en un futur. O sigui, si tu te tenen millor en un hotel, te traten millor en un restaurant, te donen millor de menjar, probablement acabes triant aquest destí i fidelitzes el que és el destí. Per tant, professionalitat, competitivitat, jo crec que és el que ens aportarà en un futur este CDT, que és un anunci que fa la Generalitat. Me mostro molt satisfet de les dificultats que ha passat la Generalitat en aquests últims anys, i ara com totes les administracions estan respirant i és el moment de pegar un salto qualitatiu. Sabem que els cursos se venen fent igual i el número important en el nord de la província de Castelló, però no se fan en un lloc com el Camilló, pues, com el de Castelló. La gent també se desplaça molt del nord de la província al CDT d'aquí, i crec que és una bona oportunitat que tenim el nord de la província, que en ocasions ens sentim una mica allunyats del centre, i jo crec que és un gesto que dignifica el treball de Máximo, que coneix tots els racons de la província de Castelló durant aquests últims anys, que ha fet una gran labor, una gran faena, i els números estos que a vegades repassem, és un treball de tots, dels empresaris i de les administracions, i al cap del turisme està Máximo, i jo crec que ha fet una gran faena.
És important per lo que estàs dient d'obrir el turisme també a tot el nord de la província de Castelló. Està el CDT en Peñíscola, estarà en Peñíscola, però estarà obert a tot el Baix Maestrat.
Home, claro, evidentment, des de tot el nord. Evidentment, hi ha hotels no només en Peníscola, sinó hi ha hotels en Alcossebre, hi ha hotels en Miranos, hi ha hotels en Benicarló, després hi ha només hotels, el sector de la restauració, i bueno, també és important, tenim jo crec que una riquesa extraordinària en tema de cuina i de gastronomia, tenim productes fantàstics com és el llangostí venenós, com és la calçola de Benicarló, com és el caragol punxec de Peníscola, hi ha tres jornades i hi ha tres productes com és l'oli de la zona o la carn de la zona, i per això que el CDT no només és per a hotel, sinó per a el tema de la restauració també és molt important, i per a la gestió de qualsevol activitat turística que pugui estar en contacte amb la gent, des d'un càmping fins a una casa rural.
Important notícia aleshores la que hem conegut i que s'ha donat a conèixer aquests dies en el marc del Congrés Internacional de Turisme que s'està desenvolupant a la ciutat de Castelló, concretament a la Universitat Jaume I. Les 12 i 45 minuts del matí, seguim contant les coses a la mañana de Cope en el Maestrat.
La mañana de Cope en el Maestrat. Laura Puig.
Cope, estar informado.
I a continuació, dins de la mañana de Cope en el Maestrat, anem a parlar d'actes dins de la setmana del llibre de la ciutat de Benicarló, que recordeu s'estan duent a terme aquesta mateixa setmana, ja que demà és el dia mundial del llibre, el dia de Sant Jordi. I és que el proper diumenge 26 d'abril tindrà lloc la representació de l'obra L'Auca de Tolo i Mar, que ve organitzada també per l'Agència de Promoció del Valencià. Tenim amb nosaltres a Rocío Martínez, que és la regidora responsable d'aquesta Agència de Promoció del Valencià. Rocío, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Ens arribem al dia de Sant Jordi, serà demà, el dia també mundial del llibre, i dins dels actes organitzats per a commemorar aquesta setmana del llibre, des de l'Agència de Promoció del Valencià heu organitzat la representació de l'AUCA dels gegants benicarlandos, no és així?
Sí, correcte. El que pretenem en esta representació de l'obra de l'AUCA de Tolo i Mar, com tu ben has dit, basada en el conte d'Àngel Rodríguez de Mier sobre els gegants de Benicarló, el que pretenem, pues, l'objectiu és homenatjar la història dels gegants de Benicarló i sobretot pues, fent partícips als xiquets i al mateix temps pues, fomentant el teatre en valencià entre els més menuts. Serà el diumenge 26 d'abril, faran quatre representacions diferents, una a les 12, una a les 12 i mitja, l'altra a les 5 i mitja i l'altra a les 6, ahir en l'edifici gòtic, en el carrer Sant Joan de Benicarló, per a que els més menuts pues, coneguen la nostra història i sobretot la història dels gegants de Benicarló.
Se tracta d'un muntatge molt senzill per a que pugui ser gaudit per part de tot el públic, sobretot dels xiquets i les seues famílies, no?
Correcte, per ser tractat d'aquest espai que com ben dir, en el carrer de la presó, pues, que conserva els elements de l'arquitectura medieval, de la història de Benicarló, i és una obra que va produir l'Associació Cultural Diàbolus per a que pues, els xiquets i per a que totes les famílies puguen conèixer la nostra història, sobretot els més xiquets, i això serà una obra pues, adaptada per als més menuts. I a més també pues, lo que se vol és difondre la figura dels joglars i dels trobadors tan rellevants en la literatura medieval valenciana.
Pel que fa als gegants Tolo i Mar, que enguany estan d'aniversari, cal recordar que es tracta de 25 aniversari dels gegants de Benicarló, també heu previst una sèrie d'activitats, en aquest cas, dedicades als col·legis i que tindran lloc demà, no, Rocío?
Sí, correcte. Enguany coincideix el 25è aniversari dels gegants de Tolo i Mar i el que hem volgut afegir des dels actes que organitza la colla de gegants i cabuts, a més de narrar la llegenda dels nostres gegants, també en els col·legis repartirem les auques en els centres d'infantil i primària, que tinc que dir que gràcies a la Diputació de Castelló hem pogut tindre totes aquestes auques preparades per a demà dijous repartir-les entre tots els centres del nostre municipi, que són pues, les siluetes dels gegants, per a que els nostres xiquets puguen retallar-les i també pintar-les per a que sàpiguen com els colors dels nostres gegants, no?
Pues demà, en totes les famílies i cases benicarlandes, de bon segur que estaran aquestes figures dels gegants i cabuts de Benicarló, en concret dels gegants Tolo i Mar. Rocío Martínez, des de l'Agència de Promoció del València de l'Ajuntament de Benicarló, moltes gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé aquests actes en commemoració del Dia Mundial del Llibre. Gràcies i bon dia.
Moltes gràcies a vostès.
La mañana.
Estar informado.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs. Thank you.
coses dins de la mañana de COPE en el Maestrat. I a continuació anem a parlar de la tercera edició del triatló de mitja distància de la ciutat de Peníscola, que tindrà lloc divendres, dissabte i diumenge 24, 25 i 26 d'abril. Tenim amb nosaltres a Manu García, un dels responsables de l'organització d'aquest triatló. Manu, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ja ho teniu tot a punt i tot llest per tal de donar el tret de sortida a aquesta edició que arriba ja a la tercera del triatló?
Bé, ho tenim prou preparat, però sempre amb els nervis de que s'apropa el dia, la data de la cursa i tot arriba una miqueta de sobretot.
Finalment, quants atletes participaran?
En total 549 són els que finalment tindran l'eixida el diumenge de 7 i mitja.
549, quasi res, que intentaran fer tot tipus de proves. Estem parlant, evidentment, de natació, ciclisme i també de curses a peu. Conta'ns una mica quin és el recorregut que se seguirà.
Doncs comencem a les 7 i mitja a la Playa Sur de Peníscola i el recorregut de natació són 2.000 metres bordejant el que seria el castell per acabar en l'altra part, en l'altra platja, la Playa Nord, on faran el canvi a la disciplina de ciclisme per tal de fer 90 quilòmetres per la comarca de l'interior, per Càlix, per Cervera i per Sant Jordi, per a tornar a Peníscola, fer l'altre canvi de disciplina i acabar en els 21 quilòmetres de carrera a peu, de curs a peu.
La veritat que tenen que ser persones, atletes, molt ben preparats. Per això se va fer també aquell cap de setmana, que recordo que parlàvem amb tu, d'entrenament de cara a aquest triatló, que deu ser duríssim, no? Deu ser una de les proves més dures que hi ha per a un esportista.
Dins de la distància, que ja és prou dura, el recorregut que hem plantejat, o el principi de la primera vegada que vam plantejar, és prou dur, però exigent. Ja la natació exigeix una bona orientació, ha d'estar continuament voltant el castell, la bicicleta és també un recorregut trencacames, que solen dir, i la carrera a peu, pues, direcció serra dirta en aquells costeretes, pues, que fa que siga dura, sí.
Fa que siga una cursa, la veritat, que per a autèntics professionals de la matèria. Bueno, professionals i no professionals, suposo que també deuen hi haure molts esportistes amateurs, no?
Sí, verdaderament hi ha històries de superació, de reptes, de gent que va debutar, de gent que és inclús el primer triatló que fan. Ara la gent, pues, busca una miqueta la superació personal i no només hi ha esportistes, pues, reconeguts, que porten moltes temporades en triatló, sinó també d'esportistes populars, que podem dir, que s'han preparat molts mesos, però que pot ser com qualsevol conegut.
Tenim, per una banda, el que és el triatló, la cursa pròpiament dita del pròxim diumenge a partir de les 7 del matí, però abans heu previst una sèrie d'actes previs. Tenim aquesta fira del corredor. Conta'ns una mica què és el que se podrà trobar la gent que vagi a Peníscola.
Normalment a la fira del corredor se'l trobes sobretot comerços o empreses relacionades amb el món esportiu, i a part d'això, pues, nosaltres ja des de l'any passat el que volem és també una miqueta integrar el comerç tan divers que hi ha en la població de Peníscola, el comerç local, que també s'integra dins d'esta fira del corredor com a fira artesanal o fira local, de manera que també els corredors que s'apropen, o la gent en general, el públic, poder conèixer una miqueta la diversitat de comerços que poden trobar a Peníscola, per tal de fer també als companys unes activitats més completes.
És a dir, que podríem dir que és per a tota la família i no només per als atletes, no?
Correcte, per a tota la família i per al públic en general que vulgui apropar-se el cap de setmana i disfrutar d'un event que és esportiu, però que realment volem donar-li també algo addicional perquè també sigui un acte, diguem, per a tot el món.
On tindrà lloc aquesta fira del corredor?
Tant la part esportiva com la part de la fira estan en el passeig marítim de la Platja Nord, on està damunt del parc subterrani que n'hi ha, diguem, davant del castell. Ahí és on estarà tot, tant la part de la de transició, fan els camps esportistes, la meta, la fira, el nucli estarà ahí.
És a dir, que ahir se concentrarà tota l'activitat al llarg de tot el cap de setmana, no, Manu?
Sí, després tindrem, pues, l'entrega de dorsal, que és en el en el Hotel Ágora, que es el nuestro hotel y el colaborador de la organización principal. També pues, se farà el briefing previ a l'acusat dels esportistes i la resta d'activitats pràcticament se concentra en el passeig marítim.
Perdona la meva ignorància, què és el briefing per als esportistes?
Bé, doncs ve a ser, com sempre, un tecnicisme d'una reunió tècnica prèvia on els expliquem... Pues,
una mica què és el que se trobarà, no? Suposo.
Correcte, nosaltres portem mesos avançant el que se van a trobar, però sempre a última hora hi ha canvis, temperatures de l'aigua, clima, canvis en el recorregut perquè n'hi ha obres, perquè mil coses que passen a última hora, perquè tinguin una miqueta tot previst, de manera que el dia següent pues, ho puguem fer de la millor manera possible.
Doncs ja ho saben tots els oients de la mañana de Copa en el Maestrat, que aquest cap de setmana tenen una oportunitat única de veure aquests esportistes en plena acció. Serà diumenge la cursa pròpiament dita, i bueno, que sàpiga que no només se passarà per Peníscola, sinó poblacions com Cervera, també veuran passar aquests corredors i aquests triatletes. Manu García, des de l'organització del triatló de mitja distància, ciutat de Peníscola, moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé.
Moltes a vosaltres i bon dia.
Les 12:57 minuts del matí, seguim aquí a la mañana de COPE en el Maestrat des del 101.6 de la freqüència modulada.
El mayor espectáculo de ABBA. COPE presenta Symphonic ABBA. Emocionate con una producción única en el mundo de los creadores de Symphonic Rhapsody Queen. Todo lo mejor de ABBA. Más de 50 artistas, orquesta sinfónica, rock band con músicos de prestigio internacional y 4 cantantes. Nunca creas que lo has visto todo. Symphonic ABBA es lo más grandioso de ABBA.
Domingo, 31 de mayo, 20 horas. Auditorio Palacio de Congresos de Castellón. Entradas en Instant Ticket, taquilla auditorio y taquilla teatro principal de Castellón.
Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada. Desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaròs, ya en su kiosco.
Hola, soy Juan Antonio Maña, candidato a la alcaldía de Benicarló del Partido Popular. Y este dissabte voy a presentaros el nuevo equipo. Per això, esteu convidats a l'acte de presentación de la nuestra lista electoral. Serà este dissabte 25 d'abril a les 7 de la tarda en el restaurant El Cortijo de Benicarló. Gràcies per la vostra confiança.
Fiestas patronales en San Jordi. Del 22 de abril al 3 de mayo tienes una cita en San Jordi. El jueves 23, festividad de San Jordi, procesión, misa, además de venta de libros y rosas por parte de Manos Unidas. El jueves 30 de abril, bombos y tambores, a partir de las 10 de la noche. El viernes 1 de mayo, romería a la Mare de Déu de la Font de la Salud, calderes de arroz, suelta de vaquillas y bou en volat. Y el primer fin de semana de mayo, bous al carrer. Ven a San Jordi, la tradición de un pueblo en fiestas. Es un mensaje del Ayuntamiento de San Jordi.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs. La Mañana de Cope en el Maestrat. Laura Puig.
Cope, estar informado.
I abans de tancar aquesta primera part del nostre programa, recordar-te que els carrers La Rioja i els accessos al Vinalab de Vinaròs canvien avui de sentit de circulació. La Regidoria de Governació i la Policia Local de Vinaròs informen del canvi de sentit de la circulació al carrer La Rioja i dir que avui s'està procedint al canvi de pintura i de senyalització horitzontal i vertical. També canvien el sentit dels carrers San Fernando i Santa Isabel en els seus accessos al Vinalab. Es prega la col·laboració dels veïns per tal de facilitar les tasques de resenyalització. Te deixem ara amb els companys de la cadena COPE que te punten l'última hora informativa. Tornem després sobre la 1:05 amb més actualitat del Maestrat. Fins ara. Informativa en titulars. El Partit Popular de Sant Jordi presenta una candidatura que combina el sí amb la joventut en una llista renovada. El titular de l'alcaldia del municipi, Ivan Sánchez, jura que el seu objectiu és aportar els problemes dels santjordiencs, donant cor a la gestió de l'actual alcalde. La marxica de Benicarló accessible. Els usuaris de Benicarló ja disposen de la passarel·la d'Aja. Es tracta d'una de les obres contemple la renovació de la façana litoral del Pla de Competitivitat Turística. Sanitat, benestar social i educació presents en la candidatura de Compromís Esquerra Republicana Benicarló. La formació anuncia la incorporació a la candidatura d'Imma Arayo, Yete Antón, Franjo Tejedor, Isabel Muñoz i Vicent Coll, tots 5 representants d'aquests sectors. Els carrers La Rioja i els accessos al Vinalab de Vinaròs canvien de sentit de circulació. La regidoria de Governació i la policia local de Vinaròs informen del canvi de sentit de la circulació al carrer La Rioja. Avui es procedirà al canvi de pintura i de senyalització horitzontal i vertical. També canvien de sentit els carrers Sant Fernando i Santa Isabel en els seus accessos al Vinalab. La 1:09 de la tarda. I a continuació fem una ullada a les temperatures, i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 16,7 graus. A Benicarló els termòmetres enregistren una màxima de 17, mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura màxima de 16,8 graus. Finalment a Morella ronden els 11,3. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia a la zona litoral per a demà dijous preveu l'aparició de núvols a primeres hores del matí, però al llarg de la jornada deixaran pas al sol. Les temperatures seran prou altes, amb màximes que rondaran els 20 graus. A l'interior de la comarca dels Ports també amaneixeran amb núvols baixos que es quedaran instal·lats al llarg de tota la jornada. Les temperatures seran més altes que les d'avui, amb una mínima de 8 graus i una màxima que podria arribar als 20 graus. I anem ja amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló, Stop and Go. Segons la Direcció General de Trànsit, continua tallada durant 2 quilòmetres la circulació en un carril a la CB-125 a Morella, degut a unes inundacions. Recordeu per un altre costat que cal extremar les precaucions si circuleu per a Nacional 340 a l'alçada de l'entrada AP7 Benicarló-Peníscola, on us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant. Manteniu la distància de seguretat i reduïu la velocitat, sobretot en aquest tram. La 1:10 de la tarda. Seguim.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE. Estar informado.
A continuació, des de la mañana de COPE en el Maestrat, te proposem una activitat de cara a aquest cap de setmana, concretament per al dissabte per la tarda, ja que a la ciutat de Peníscola tindrà lloc una trobada de dolçainers i tabaleters. Tenim a l'altre costat del fil telefònic a José Manuel Beltrán de París, que és el president de la colla de dolçainers i tabaleters de Peníscola. José, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Ja ho teniu tot llest de cara al dissabte per la tarda?
Pràcticament sí.
Sí? Compte'ns, vinga. A partir de quina hora començareu la recepció a les colles participants?
Pues lo passa carrer està previst començar a les 6 de la tarda, a la plaça d'Armes, i d'ahir ja tirarem de cara a al parc i al carrer Major i a buscar les escaleres, que ahir és on farem l'actuació de cada colla.
Quantes colles en total participaran en aquesta trobada?
Pues al final ne són 5 de colles.
Sí, 5 colles, que això, previst... quants més o menys dolçainers i tabaleters són? No sé.
A la vora de 50.
La veritat que déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, i que faran la seva actuació. Conta'ns de quines poblacions venen les colles participants.
Pues molt bé, la colla Senill de Torreblanca, la colla Pulpis de Santa Magdalena Pulpis, lo Xulà d'Alcalà, els nanos i gegants de Vinaròs i els de Peníscola.
En definitiva, una trobada de caràcter completament comarcal, no?
Sí, pràcticament sí.
Com neix la idea d'organitzar aquesta trobada, José Manuel?
Bé, doncs tot va començar que la colla estava perduda i quan nosaltres vam entrar i la vam voler tirar avant, doncs no teníem actuacions i no sabíem què fer. I vam agarrar, vam dir, va, doncs anirem a... provarem de fer una trobada de colles. I mira, pues en la tonteria ja anem per la tercera.
Que se'n diu pront, també, que tres ja vol dir que comença a consolidar-se aquesta colla dolçainers i tabaleters de la ciutat de Peníscola, perquè quant de temps vosaltres esteu funcionant i aneu en marxa?
Home, nosaltres vam entrar el 2010. La colla va estar uns 4 anys parar. I quan nosaltres ja vam voler entrar, doncs ja vam fer la junta nova, i que vam començar, que n'érem 7 i enguany mateix ja ne som de 7.
De
7?
Un grup molt nombrós?
Mm. Doncs prou.
Conta'ns quin tipus d'activitat soleu fer al llarg de l'any. Aneu a tocar també, suposo, que les diferents trobades, no?
Sí, doncs col·laborem en les trobades del resto de les altres colles. Després també toquem des de fa 2 anys al desfile de Moros i Cristians, de Pinyuscola. Després a Sant Antoni del Giner, doncs també vam tocar en companyia de l'associació de Sant Antoni, a la Provesó i als carros i tot això. També toquem doncs, el dia dels cabeçudos, a festes, i el dia de Sant Roc també. I després pel nostre compte doncs, fem el dia de Santa Cecília.
José Manuel, qualsevol persona que ens estigui escoltant i que diga ostres, doncs jo vull formar part del grup de dolçainers i tabaletes de Penyiscola, què és el que té que fer?
Doncs primer que res, tinc decisió de la dolçaina o del tabal, i posar-se doncs, en contacte amb algú de nosaltres. Nosaltres també vam buscar un professor que ensenya doncs, a la gent que no sap, i ja veuré, en què se posa en contacte amb nosaltres i ja seria doncs, informar-li de lo que fem, ja sigui via Facebook se pot contactar o en algú de la colla.
I a través de les xarxes socials o de algun membre de la colla se posa en contacte amb vosaltres i per supost pot gaudir de les ensenyances no? d'aquesta escola que teniu vosaltres. José Manuel Beltrán París, molta sort, que vagi molt bé aquesta trobada de dolçainers i tabaleters de Penyiscola del proper dissabte i sobretot que el temps us acompanyi. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
La 1:14 de la tarda, uns consells publicitaris i de seguida amb qui parlem és amb José Miguel Marfal des de l'autoescola Stop & Go de Benicarló que ens donarà uns consells sobre seguretat vial. Avui per tal de minimitzar qualsevol impacte, qualsevol accident que pugui sentindre les seues conseqüències.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
Hola, sóc Juan Antonio Maña, candidat a l'alcaldia de Benicarló pel Partit Popular i este dissabte vull presentar-vos el meu equip. Per això, esteu convidats a l'acte de presentació de la nostra llista electoral. Serà este dissabte 25 d'abril a les 7 de la tarda en el restaurant El Cortijo de Benicarló. Gràcies per la vostra confiança.
Canal 56 informa. Si no puede ver nuestro canal, por favor, resintonice su televisor. Gracias y disculpe las molestias.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Llega el mayor espectáculo de ABBA. COPE presenta Symphonic ABBA. Emocionate con una producción única en el mundo de los creadores de Symphony Rhapsody Queen. Todo lo mejor de ABBA. Más de 50 artistas, orquesta sinfónica, rock band con músicos de prestigio internacional y 4 cantantes. Nunca creas que lo has visto todo. Symphonic ABBA es lo más grandioso de ABBA.
Domingo, 31 de mayo, 20 horas. Auditorio Palacio de Congresos de Castellón. Entradas en Instant Ticket, Taquilla Auditorio y Taquilla Teatro Principal de Castellón.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE, estar informado.
Cada setmana, a la mañana de COPE al Maestrat amb Laura Puig, els millors consells de seguretat vial des de l'autoescola Stop & Go. Per la teva seguretat i la dels demés, no te perdes la classe teòrica pràctica radiofònica de l'autoescola Stop & Go. Cada setmana, a la mañana de COPE al Maestrat.
La mañana.
Estar informado.
setmana més anem a obrir el nostre espai dedicat a la seguretat vial i ho fem com sempre gràcies a l'autoescola Stop and Go de Benicarlo. Tenim que saludar ja als estudis de la mañana de COPE en el Maestrat a José Miguel Marzal, que és el professor i director d'aquesta autoescola. José Miguel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Laura, a tots els oïdors.
Avui anem a parlar d'una sèrie de consells a nivell general perquè ens han fet arribar des de la Direcció General de Trànsit una sèrie de recomanacions perquè nosaltres sempre ens pensem que quan anem circulant els altres són pitjor que nosaltres, que és a dir, que totes les errades que trobem en la circulació són per culpa de la resta i que els nostres hàbits de conducció són sempre els correctes. Avui anem a desmitificar precisament això, no?
Bueno, sí, donarem primer unes dades de sinistralitat de l'any 2013 i després parlarem un poc de la importància de protegir-nos i protegir els altres.
I és que és gràcies a aquestes xifres com podem donar-se compte de que la carretera hi ha que anar en molt de compte, no només com circulem nosaltres, sinó evidentment també com circulen la resta. Parlem aleshores d'aquestes dades de sinistralitat de l'any 2013, José Miguel.
Pues sí, per exemple, en Espanya les companyies de seguros van rebre 2 milions de parts d'accidents en la que estava implicat un vehicle motor com a mínim. 90.000 accidents van tindre almenys un lesionat i 1.680 persones van perdre la vida. El 12% dels conductors implicats en accidents havien comès infraccions amb pèrdua de punts l'any anterior a l'accident.
Podríem dir aleshores que es tracta de gent normalment reincident, no?
Sí, el carnet per punts, que molta gent li té un poc com de mania, perquè diuen que això només és per treure diners, no sé què, el que està, diguéssim, és donar un vot de confiança al conductor. Si tu et portes bé, pues, d'alguna manera te bonifiquen en punts. Si tu et portes mal, pues, te banyem en punts.
Quin seria el tipus de persona que normalment s'accidenta més o que té més sinistres segons les dades d'aquest informe?
Home, el tipus d'accidentat aquí en aquest informe fica que són gent de 45 anys o més, normalment sol ser un home, amb 20 anys d'experiència en la conducció i l'accident sol ser en dia laborable, entre les 8 del matí i les 8 de la nit.
També destaca una xifra que la veritat que esgarrifa, no? És que el 22% d'aquestes víctimes mortals no feien ús del cinturó de seguretat en el moment de l'impacte mortal. I tot això també té una despesa important que repercuteix per a tota la societat espanyola.
Home, si diem la xifra dels costos econòmics de la societat espanyola per accidents, van ascendir aquest any a 5.800 milions d'euros.
Això és una
autèntica barbaritat del que ens costa a tots els accidents de tràfic.
Ara anem a parlar de la importància de protegir-nos nosaltres i protegir també a la resta dels conductors. Parlem en primer lloc del cinturó de seguretat, no, José Miguel?
Sí, el cinturó de seguretat, ja que és un dels més antics, fa més de 55 anys que es va començar a instal·lar en els vehicles nous, ¿vale? I és un dels elements de major efectivitat en cas d'accident, reduint la probabilitat d'una persona morta o ferida greu en un 50%. En què moltes vegades tenim una alta probabilitat de salvar-nos, una de cada 10 persones admitix no utilitzar-lo.
I ahí també tenim una dada destacada, no? O n'hi hauria que comentar, no? Que moltíssima gent en el que és poblacions menudes, en el que són ciutats, evidentment tampoc utilitza el cinturó de seguretat. És ahí on tenim un principal problema, no? De molta gent que no utilitza, per exemple, el cinturó ahí.
Sí, hi ha una dada que diu que el 22% de víctimes mortals de l'aquest any, de 2013, en turismes i furgonetes, no fien ús del sistema en el moment de l'impacte mortal.
Bueno, en qualsevol cas que sàpiguen que és obligatori el cinturó de seguretat, sempre. Anem a parlar també del sistema de retenció infantil, no? Perquè relacionat precisament amb els cinturons de seguretat tenim aquests sistemes.
Clar, perquè els cinturons de seguretat pues, no són adequats al tamany i condició de cada xiquet. D'ahir la necessitat d'utilitzar els sistemes de retenció infantil. més coneguts com les cadiretes, adaptats a la seva talla, edat, pes. ¿Vale? Els estudis indiquen que redueixen en un 70% el risc de mort del xiquet, del menor. Però, en tot cas, en un 15% hi ha dades que no portem els xiquets en la cadireta com toca.
I el que ja sí que és esgarrifós és la dada principal, compta'ns.
Sí, home, 4 de cada xiquet en l'any 2013 no utilitzava la cadireta de seguretat, el sistema de retenció infantil corresponent.
Bueno, pues deixem de banda els sistemes de retenció infantil i parlem d'un altre element que ens protegeix a nosaltres i protegeix també a la resta de conductors. És el cas del casco per a motos i ciclomotors.
Sí, bueno, l'ús del casc per a ciclomotors i motocicletes és obligatori des de l'any 1982 en carretera i des del 1992 també en ciutat. Aquesta realitat contrasta que en un 30% no percebeixen el perill de gravar sense casc i en un 10% molts motociclistes admeteixen que no l'utilitzen. L'ús del casc redueix també un 50% de risc de lesions mortals o greus.
D'ahir la importància de portar casc i per això també hem de parlar de l'ús del casc en bicicletes, no?
Sí, el casc en bicicletes també és important perquè més recentment, aunque està evolucionant, en un 30% dels que vegen com a ciclistes normalment porten el casc i en un 53% dels enquestats no consideren perillós el anar en bici sense casc. Parlant anteriorment, hi ha una data també en l'any 2013, 220 persones no portaven casc, van sofrir ferides greus o van resultar mortes.
És a dir, que n'hi ha que portar el casc sempre. En el cas de les bicicletes, recordem, si et sembla, José Miguel, la nova legislació, quan n'hi ha que portar el casc si anem en bicicleta?
Si anem en bicicleta, pues, en viatges interurbanes sempre. I dins de poblat, els menors de 16 anys també estan obligats a portar-lo. Aunque és recomanable portar-lo sempre, per a tots.
I ara ja finalment anem a parlar de la distància de seguretat. Fonamental mantenir aquesta distància de seguretat si no volem xocar amb el vehicle que portem davant o amb el vehicle que portem per darrere.
Pues sí, hi ha una dada que diu que menys de la meitat de la gent que van fer l'encosta diu sempre que la respeta. Diu, i un 30% diu no respetar-la mai o quasi mai. Això, per això normalment hi ha tants cops i accidents per detrás, que peguen el cop per detrás, quan la distància no s'ha, diguéssim, el vehicle de davant té un obstacle o un imprevist, frena de cop i de detrás, com no hi porta la distància reglamentària, pues s'empotra. Entonces, normalment, això és per culpa de no deixar-se la distància de seguretat obligatòria.
I quina seria aquesta distància de seguretat obligatòria?
Pues segons les característiques del vehicle, segons la circulació que hi hagi, segons les condicions meteorològiques, quan hi ha condicions meteorològiques adverses, com puja neu, puja que hi ha més distància, perquè la distància de frenat augmenta.
Hi ha, finalment, un altre tema que sí que m'agradaria, que el vam parlar un dia. Vam fer un programa a propòsit sobre la circulació en les glorietes, el que vulgarment nosaltres li diem rotondes, és el tema de la utilització del carril dret. Molta gent no utilitza el carril dret, es trobem que van pel carril esquerre i quan poden sortir tenim el problema que això causa accidents de trànsit. Com devem circular, José Miguel?
Home, com a norma general circularem per carril de la dreta perquè és el que ens dona l'eixida, perquè el carril de la dreta és on s'ha d'eixir. Ara, en glorietes que hi ha 3 o 4 carrils, podem utilitzar els carrils interiors, però sabent que l'eixida sempre es fa des del carril de la dreta, indicant-ho en l'intermitent dret.
Bueno, doncs fins aquí a 3 recomanacions d'avui. No sé si, José Miguel, vols afegir alguna cosa més ja per acabar.
No, només que facin cas un poc del que hem dit, perquè la xifra que ens hem quedat és que els costos econòmics per a la ciutat espanyola dels accidents, 5.800 milions d'euros, això és una barbaritat.
Bueno, i en això hi ha que afegir-li també el nombre de morts, de víctimes i de ferits greus.
Home, clar, el principal problema és el factor humà, però vull dir que aquestes pèrdues de vides o de lo que hem dit dels costos econòmics se podrien evitar perquè són evitables.
Bueno, pues esperem que gràcies a aquests consells la gent pugui evitar el tindre un accident i sobretot un accident greu de circulació. José Miguel Marzal, des de l'autoescola Stop and Go de Benicarló, t'esperem com sempre el proper dimecres, fins la setmana que ve.
Vale, vale, gràcies a vosaltres. Adéu.
Cada setmana, a la mañana de COPE al Maestrat amb Laura Puig, els millors consells de seguretat vial des de l'autoescola Stop and Go. Per la teva seguretat i els demés, no te perdes la classe teòrica pràctica radiofònica de l'autoescola Stop and Go. Cada setmana, a la mañana de COPE al Maestrat.
La mañana.
Estar informado.
Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada. Desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaròs, ya en su kiosco.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Llega el mayor espectáculo de ABBA. COPE presenta Symphonic ABBA. Emocionate con una producción única en el mundo de los creadores de Symphony Rhapsody Queen. Todo lo mejor de ABBA. Más de 50 artistas, orquesta sinfónica, rock band con músicos de prestigio internacional y 4 cantantes. Nunca creas que lo has visto todo. Symphonic ABBA es lo más grandioso de ABBA.
Domingo, 31 de mayo, 20 horas. Auditorio Palacio de Congresos de Castellón. Entradas en Instant Ticket, Taquilla Auditorio y Taquilla Teatro Principal de Castellón.
I ja per acabar el nostre programa anem amb una nota d'agenda, i és que el MUCB de Benicarló acull fins al proper 10 de maig l'exposició de tots els treballs que s'han presentat al concurs local de primavera de dibuix i pintura, que enguany ha comptat amb 10 participants per a la modalitat de dibuix i 21 per a la categoria de pintura. D'entre totes les obres presentades, 28 pintures i 13 dibuixos, Irene Furió ha estat la guanyadora en la categoria de dibuix amb l'obra Volar, mentre que el segon i tercer premi han estat per a David Maura i Hugo Arnau. Pel que fa al premi de pintura, el guanyador ha estat Alfredo Altabás per l'obra Divergentes. El segon premi ha estat per a Maria Pilar Jomaní amb Peníscola i el tercer per a Paula Mauluenda amb l'obra Bodegón al natural. Nosaltres ens acomiadem este deixem ara amb els companys de la cadena COPE que te conten l'última hora informativa. Fins demà. Adeu.